Balanç, l'economia internacional amb Nando Sanoguera.
Aquesta setmana Islàndia ha tornat a ser notícia després que ha començat el procés judicial contra l'exprimer ministre Geir Horta, acusat de negligència durant el col·lapse bancari del 2008. Arran de l'episodi de fa 4 anys, l'illa nòrdica s'ha convertit en un símbol de la lluita contra la crisi, perquè n'està perseguint els presumptes responsables, va deixar de pagar deute exterior i ara la seva economia creix. Avui al Balanç explicarem les llums, però també les ombres d'aquest procés.
Crisi exclusivament bancària.
Els bancs islandesos van ser gairebé els primers afectats per la fallida de Lehman Brothers el 2008. Les entitats estaven endeutades fins a 11 vegades el Producte Interior Brut d'Islàndia. 3 grans bancs van caure i es van deixar de pagar dipòsits, la qual cosa va afectar també els inversors estrangers, sobretot holandesos i britànics. El sector es va reestructurar, però, segons l'economista de la Universitat d'Islàndia, Orsets Valfels, els fonaments econòmics, basats en l'energia, els recursos marins i el sector serveis, entre els quals el turisme, no van patir.
Aquests fonaments no han canviat en absolut. Continuen sent els mateixos fonaments que, bàsicament, segueixen impulsant Islàndia. I això implica que Islàndia té uns estàndards de vida relativament alts, no tan tremendament alts com tenia abans, però bàsicament és que s'ha reestructurat el sistema bancari.
Com a conseqüència, l'economia va créixer gairebé el 3% el 2011 i es preveu que el PIB augmenti el 2,5% aquest any.
Les ombres del creixement.
Però la recuperació islandesa no és modèlica. L'atur és del 7%, una xifra elevada pels criteris del país. A més, durant la crisi, el deute de les famílies lligat a monedes estrangeres es va més que duplicar a causa de la devaluació de la corona islandesa. El Tribunal Suprem va intervenir i va atenuar el problema, però no va fer desaparèixer el deute.
Quan la corona islandesa es va depreciar bruscament, aquests préstecs van créixer i es van apreciar molt. I això va suposar un gran problema de deute. Però el Tribunal Suprem va dictaminar que aquests préstecs eren il·legals i s'han reestructurat. Molts d'aquests préstecs s'han reestructurat als nivells d'origen.
Una moneda dèbil.
La crisi i la debilitat de la corona islandesa, una de les divises més petites del món, han deixat un país poc atractiu pels inversors. El juliol del 2009, el govern de Reykjavik va demanar l'ingrés a la Unió Europea amb l'esperança d'adoptar una moneda més forta, l'euro. Però la divisa comunitària no es troba ara en el seu millor moment i, a més, l'entrada prèvia a la UE no té el suport majoritari dels islandesos, explica Valfels.
L'euro té els seus propis problemes i del que ens adonem és que el procés d'entrar a la Unió Europea i adoptar l'euro és molt llarg i difícil, i que és molt més fàcil adoptar la moneda de forma unilateral.
Valfels posa com a exemple el cas de Montenegro, que va adoptar l'euro sense haver entrat a la Unió Europea. En tot cas, aquest és un debat que encara continua obert.